plata i ens marca una temperatura de 13 graus amb 3 i a l'estació meteorològica de la Closa de Llop continua amb aquests 7 graus, això voldria dir, diríem que és l'estació meteorològica de la Closa de Llop, l'estació de Benjamí Gallegos, que deu tenir alguna petita avaria perquè veiem que tant la temperatura com la humitat no han canviat. Això vol dir que la temperatura actual d'ara és aquests 13 graus en 3 que marca la de la Closa de Llop. Dit això, posant-nos el dia en quant a temperatures, és aquell moment que ja li donem pas al que és la segona hora de El Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, El Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora i ho farem primer amb l'abans de l'informatiu. Sabrem quines són les notícies que tractarà l'informatiu al punt de la una. Tan bon punt, acabem el magazín. I també el concurs que tenim al telèfon obert, el comptador que ja posàvem a zero aquesta vegada divendres perquè hi havia el menú del calçots, el sorteig del menú del calçots, i aquesta setmana continuem igual perquè també encara tenim entrades pel circ. Recordem dijous, dia 14, l'inauguració d'aquest festival de circ, l'Elefant Blau, i com no, el dècim de loteria per gentilesa de l'anxova milionària. I a part d'aquestes dues seccions, que els farem d'aquí una estona amb la Belfon, doncs també, com no, coneixerem quines són les activitats culturals per aquesta setmana. En destacarem algunes. Com sempre fem, destaquem cada dia les activitats. Viatjarem fins al Parc Natural del Montgrill, Es Medes i Baix Ter, amb en Boris Weissman. Avui el parc estudia l'impacte de bussejadors a les coves. I abans de tot això, abans de l'agenda i abans del parc, que no me'n descuidés, que tenim aquesta entrevista amb l'Assumpció Vila del Dia Internacional de la Dona i la Ciència. Després, a les activitats culturals, al parc, a la ràdio, i com no, irem a la consulta del nostre doctor Productes, que avui farem el programa, escoltarem el programa número 100 del doctor Productes amb un convidat, amb el que la que Quim Tremoleda del Mac Empúries per parlar del carro. Interessantíssim. I si tot va com ha d'anar i puguem seguir l'ordre que tenim establert, acabaríem amb el racó de cançons i entremig, com no, maridar tot això amb música. I mentre esperem que ens arribi l'Abel, que ens arribi d'aquí una estona, anem a escoltar música amb els Tortellinis, La Fortuna.
Que el temps passa se'ns oblida, tu ja saps com ho fa el vent. Les paraules marxen soles i el silenci es fa present. Quan no hi ha ningú a la vora i tan sols per un moment. Callem tots i veiem caure el sol rugent sobre mar blava. Un dia em vens a veure, explicaré batalletes, com és que expliquen els avis als seus nens les nits més tendres. I és quan lluites pel que vols, vas encara més enllà, i quan t'adones que el món és tan petit et sents més gran. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançó. Aquelles nits de cançons fora del mar, ballarem sobre la batalletes, com les que expliquen els avis als seus nens les nits més tendres. I és quan lluites pel que vols, vas encara més enllà, i quan t'adones que el món és tan petit et sents més gran. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cantó fora del mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai està tard. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cantó fora del mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai està tard.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i tot esperant-nos que vingui l'Abel i ens porti aquest abans de l'informatiu. Passarem per el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i avui el que escoltarem és un d'aquests programes en remissió, aquell que ens parlava que el parc estudia l'impacte dels bussejadors a les coves. Tot això amb Boris Weissman.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissman.
Sabíeu que el parc estudia l'impacte de bussejadors a les coves?
El Parc Natural ha portat a terme diverses accions dins la línia de la FETS, com ara el projecte d'oli ecològic del Montgrí, l'ecoturisme als parcs, la pesca recreativa responsable i la promoció del busseig responsable. Una de les accions que porta a terme és l'estudi de l'afectació de les visites dels submarinistes als ecosistemes submarins de les Illes Medes. A les Illes Medes hi ha certs ambients que són especialment sensibles a la sobrefreqüentació, com són el coral·ligen i les coves. Les coves són entorns tancats, amb uns organismes molt especialitzats a viure en la foscor. És un ambient molt fràgil i a la vegada és un ambient misteriós que atreu els visitants submarinistes. A les coves i túnels, els submarinistes es concentrem per passar per uns llocs estrets. Per tant, el risc de que toquem amb les botelles i les aletes i erosionem les parets es fa molt més elevat que no pas als espais oberts. I a sobre, quan respirem dins la cova, les bombolles que pugen cap a superfície topen amb el sostre i s'acumulen. Això fa que els animals que viuen al sostre quedin fora de l'aigua cada cop que passa un grup de submarinistes. Si això es repeteix massa sovint, pot arribar a matar les esponges, briozous i coralls que recobreixen el sostre. És a dir, es dona la paradoxa de que els visitants afecten i perjudiquen allò que justament volen anar a veure. El parc ha iniciat uns estudis per veure, per una banda, quin és el comportament dels submarinistes dins les coves i, per altra banda, quina és la resposta dels animals que viuen dins d'aquestes coves a la freqüent visita als submarinistes. Quan es tinguin els resultats, es podrà decidir quina és la manera més adequada de gestionar l'afluència de submarinistes a aquest valuós però fràgil entorn. Mentrestant, us animem a ser molt curosos amb les parets i sostres de les coves i a escurçar al màxim les visites dins d'aquestes coves.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
I del Parc Natural a l'Agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Bé, de l'agenda d'activitats culturals destaquem per dimecres dia 30 la presentació dels resultats del pla comercial inclòs en el pla de barris. Intervendran la senyora Montse Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, una activitat que organitza l'Ajuntament de l'Escala. Es farà el mateix ajuntament dit a 8:45 del vespre. Per dijous parlem de Contes de Saviesa 2019 a la biblioteca. Aquesta activitat es farà a 6:45 de la tarda. Divendres 15, xocolatada solidària per la investigació del càncer infantil a l'escola L'Escolapi, al parc de l'escola. A 5:15 organitza l'AMPA de l'escola L'Escolapi. Per dissabte, una nova edició del Festival Portal Blau, aquesta vegada en Judit Nederman, serà a 9:45 a l'Alfolí de la Sal. I per diumenge dia 17, a 12:00, presentació del llibre República i Ecologia de Jordi Navarro amb Miquel Didac Piñero, una activitat que es farà al carrer dels Horts número 1 i organitza el grup Espores. Bé, doncs aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. I ara sí que ja tenim tot a punt per l'abans de l'informatiu. Donem la benvinguda a aquesta hora del matí a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, com anem?
A prop de bé, com sempre.
I això com en alegro.
Doncs vinga.
Sintonia.
Fot-li, fot-li.
El Museu d'Arqueologia d'Empúries centrarà els seus estudis i excavacions d'aquest any 2019 en la recerca de les antigues àrees portuàries empuritanes, unes investigacions que serviran per ajudar visitants a entendre millor la seva visita al jaciment i comprendre els canvis paisatgístics de l'entorn d'Empúries al llarg dels segles.
Carai.
S'han presentat els campus de joves de Setmana Santa i d'estiu. El de Setmana Santa està condicionat a un mínim de 15 inscripcions i inclou una estada a PortAventura. El d'estiu presentarà novetats en les colònies. Les inscripcions es podran fer només quan s'hagi aportat tota la documentació que es demana. Què es busca amb això? Que, home, no et considerarem inscrit fins que no ens hagis presentat tots els papers. Oh, és que jo ja em vaig apuntar. Sí, però si faltava una documentació, no estaves apuntat. Sintonia.
Vinga.
I entitats, la Penya Blaugrana commemorarà enguany el seu 40è aniversari. Els actes commemoratius es centraran el mes de novembre i van ser, de fet, el tema principal a l'Assemblea General de Socis que s'ha fet aquest dissabte passat. Per cert, fora de micro i off the record, l'assemblea es va fer després d'un berenar aperitiu per a tots els assistents mentre miraven un partit de futbol. Què miraven?
Home, devia mirar el Girona Osca.
A les 7 de la tarda va començar l'assemblea.
Ah, partit de futbol...
L'Espanyol.
L'Espanyol, exacte.
La Penya Blaugrana no va començar l'assemblea fins que es va acabar el partit de l'Espanyol. Sintonia. Agenda d'activitats, recull dels actes previstos a l'Escala llarg d'aquesta setmana. Resultats esportius, recull dels resultats dels equips escalencs d'aquest cap de setmana. I el temps, amb Sergi Corral, que diu, els núvols marxaran. Dominarà el cel serè.
Els núvols marxaran, dominarà el cel serè.
I avui, tramuntana, que demà calmarà.
Avui, tramuntana, que demà calmarà.
Sintonia. Just després de l'informatiu als esports, on amics d'en Ivan García entrant en detall a tot allò que ha donat de si al cap de setmana esportivament, parlant en futbol, victòria del primer equip, ni que sigui per la mínima a Camprodon, però en definitiva victòria que serveix per recuperar el liderat en solitari, donat que aquest cap de setmana el Bescanó ha perdut. En bàsquet, derrota del sènior A a la pista de la Vall d'en Bas, i en tenis de taula un empat del CER de Superdivisió amb el Cambados gallec, un equip que a priori per classificació s'hauria d'haver guanyat, però que fins i tot encara s'ha de considerar per bo aquest empat, perquè havia començat perdent 0-2 a l'escala en aquest partit. Fins aquí l'abans.
I atenció, atenció, molta atenció.
Digues-me.
Quarta catalana.
Ja armats, amb la classificació.
Quin partit hi ha, que serà el partit de del segle, bueno, del segle no, de la jornada, la setmana que ve?
Jornada 22 de la quarta catalana, grup 27 o 28 o 29. Verges, Bellcaire.
Verges, Bellcaire.
Diumenge, 16:45 de la tarda.
Verges, 49 punts primer, Bellcaire segon, 41 punts.
41 punts i un partit més. Partit més.
Exacte, un partit més.
Per tant, en aquest partit, mira, s'està trencant ja aquest grup de la quarta catalana. S'està trencant en la mesura que el Verges està destacat com a líder indiscutible amb 8 punts sobre el segon i 3 més, 8 que es podrien convertir en 11 si el partit que té pendent de jugar el guanyés. 11 punts. I ara i la setmana vinent juguen primer contra segon. Hipotètics 11 punts. Imaginem que guanyés l'equip local, que és el més habitual, no? El local té, sembla, sempre més punts per guanyar que no pas el visitant. Es podria convertir això en un 14 punts de distància del primer versus el segon.
Vol dir que la primera plaça, quasi, quasi, ja el Verges la té molt coll amunt.
I Oco, que la segona plaça, ara mateix la segona és de plaça d'ascens també.
Sí, és directe.
Pugen dos equips, la té el Bellcaire amb 41 punts, seguit a 3 punts només a distància de l'Albons amb 38. I aquí al mig s'hi podria calçar encara el Viladamat amb 39, perquè té un partit pendent.
Exacte.
Bellcaire, Viladamat, Albons. Si tenim en compte que la setmana juga al camp del Verges, imaginem que perdés.
Sí.
I l'Albons guanyés.
Carai.
Es calçaven aquí Bellcaire al bon segons empatats a punts.
Exacte. També hi ha el Sarrià de Ter, que té alguna opció, aquí un mig, en 37 punts.
Però aquest, això ve d'ell, això ve de fora.
I l'Estartit té 35 punts, que també podria ser... No, no es pot descartar encara, perquè la Lliga encara queda Lliga. No es pot descartar. Sí que ja descartaria la resta, com Monells en 31, Camallera i Jafre, 31 i 30. Aquests sí que més o menys ja els pots començar a descartar, però... Bellcaire, Albon, Sarrià, Viladamat són els que lluitaran, m'imagino, per aquesta segona plaça de descens directe.
S'han despenjat d'aquesta lluita més intensa el Camallera i el Jafre. El Jafre doncs ara té 30 punts, 33 si guanyés el partit que té pendent, però clar, ja ha perdut pistonada, o una mica de pistonada. En tot cas, a dalt de tot, Verges, Bellcaire, Albons, Viladamat, aquí, colze a colze. 5 minuts de cotxe, 4 equips.
I serà interessant, serà interessant aquest tram de la Lliga per decidir aquesta, jo diria, aquesta única, aquesta segona plaça de Cens.
Deixa'm fer una reflexió, que això n'estem parlant cada setmana, d'aquesta quarta catalana, i a fequis que és apassionant, sí, per aquest veïnatge. En parlava amb una persona que li volia proposar que regularment vingués a la ràdio o que el poguéssim trucar, perquè jo entenc que aquesta persona coneix molt bé aquest territori pels seus antecedents, perquè ha estat jugador, ha estat entrenador, ha estat...
directiu, també.
També directiu, en aquests pobles. I és que tu series la persona ideal per fer un comentari cada setmana d'aquest grup, perquè coneixes tots els pobles, tens relació amb tots els pobles, de tal i tal. I ell em va dir, no, jo no puc fer aquesta feina. No puc fer-ho. Perquè encara no sabem entendre prou bé la competició o la rivalitat esportiva. I si jo faig un comentari massa favorable del Bons, els de Bellcaire i Viladamat i Verges me s'enfadaran. Si jo tal dia he de fer una crítica del Jafre, doncs la gent de Jafre mai més me tornarà a mirar la cara normalment. I radiofònicament parlant, si vos, Joan, és molt curiós i molt maco de mirar aquestes categories. Mira, el veí d'aquí guanya, l'altre perd, aquest es despenja, aquest s'enfila. però en els terrenys de joc encara hi continua havent aquelles tensions atàviques de dècades i dècades enrere, i encara hi ha massa partits que acaben amb uns crits i uns odis viscerals, sembla, que dius, Renoi, no deixa, o no hauria de deixar de ser un partit de futbol i prou, això. I s'hi barregen moltes altres coses, que és allò que diguem de que el futbol seria molt maco sense aquestes picabaralles.
Exacte, però bé, mira, si allò creu així, s'ha de respectar.
Ah, i jo li vaig haver de respectar, dir, bueno, doncs si tu no vols venir, doncs no vinguis, en buscarem un altre.
De fet, jo crec que els siguis on siguin, els comentaris poden fer, no sé, ara si hagués de fer un comentari que haguessin jugat el Verges i l'Albons, diguem que el Verges va líder i ha superat l'Albons que va tercer o quart classificat, bueno, no sé, se pot buscar moltes maneres de no ferir sensibilitats, tampoc. O sigui, bueno, s'ha de respectar.
Escolta, avui hem començat molt tard i jo sé que hi ha masses enfervorides, masses enfervorides d'oients esperant l'hora del sorteig.
Doncs vinga, posem-li, espeta, vinga. Vinga, masses enfervorides que comencin ja doncs, a despenjar el seu número, el telèfon, amb el número 771000.
972771000, trucada directa, 627405399, si ens voleu deixar un WhatsApp. Us apuntarem a la llista i demà passat comencen els sortejos. Demà passat? Demà passat? Vols que comencin avui? Vols que comencin avui?
Home, si hem de començar avui, comencem. Començar per començar seria tonteria.
Algú la setmana passada li van quedar ganes de guanyar unes entrades per anar a veure el circ? Elefant d'Or de Girona?
Estem esperant que algú digui jo.
Doncs el primer que ens truqui que vulgui anar al circ en dues entrades directes, perquè sí.
Vinga.
Allò per la feix.
Està bé, molt bé, molt bé.
Per la feix d'en Joan i de l'Abel, 972-77...
Una entrada per cara, no, seria?
Una entrada per cara. Us en regala un en Joan i un a l'Abel. 972-77-1000. Si no voleu anar al circ, truqueu-nos igualment, que us apuntarem pel sorteig de la loteria que fem el dimecres i pel sorteig del calçots que fem el divendres. És a dir, el pack de la setmana, una trucada entreu al sorteig de la loteria, un dècim gentilesa de l'administració a l'anxova milionària de l'Escala, que regalarem dimecres a aquesta hora. Entreu al sorteig de dues entrades per al Festival del Circ Elefant d'Or de Girona, que sortejarem el dijous. I aquest dijous és el dia de la inauguració i és el dia de les entrades que regalem. Sessió de dijous, sessió inaugural, 8:45 del vespre.
Penso que tenim ja una primera trucada.
Ah, sí, la tenim, tenim-la.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Jo tinc les entrades pel circ.
Però ja els atens, tu?
Sí, ja els atens. Només perquè dius, és que sentit que deia i dirà jo. Doncs jo, però ara apunten per l'altre.
T'apunto per l'altre. És la Fina Sabrià.
Sí, senyor.
La Fina Sabrià, que té el número 3.
Molt bé.
Pel sorteig de la loteria, pel sorteig de la calçotada.
Molt bé, moltes gràcies per tot.
A tu per trucar, que hi hagi sort. Adéu, bon dia.
Vale,
adéu-siau. Adéu-siau.
Molt bé.
A la Fira no li ha fet res de trucar al 972-77-1000. Tu que ens estàs escoltant, o a tu que ets a la botiga, aquí, a tu que ets a la cuina, a tu que ets a l'oficina i que ara mateix, just ara, el jefe ha marxat. Aprofita.
Vinga,
aprofita,
va.
Truca.
Va, truca. Hola, bon dia.
Bon dia.
Parlem amb la Fran.
Sí, és que...
Què?
Llol.
Molt bé.
Sisca Llol.
Sisca Llol.
Ai, que deriva. Digues.
En series d'anar al circ, Francisca?
No.
No, deixem-ho, doncs.
Sí, deixem el circ.
Doncs t'apunto pels altres dos, eh?
Vale.
El número 4, Francisca.
Mira quina casualitat, que és el mateix de l'altra setmana.
Carai.
Mira.
Carai.
També tenia el número 4.
Abonats al número 4.
Sí, això mateix.
Vinga, que hi hagi sort, Francisca.
Vale, gràcies. Adéu, eh?
Adéu-siau.
Potser que sí que haurien de donar alguns oients d'aquests que són molt seguidors, ja un número fixe.
I 18, de l'1 al 7 ja estan tots donats, sí. A partir d'aquí comencem el 8.
Exacte. No? Vinga, tornem-hi, perquè no sé si voldrà anar al circ o només voldrà apuntar-se per la resta de sortejos. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem amb...
La Carme Pallarès.
Carme Pallarès. La Carme, què vol fer?
Jo les entrades no, perquè no faria res.
Gràcies, però doneu-vos amb vosaltres.
Sí, els guardarem, i tant.
Sí, doneu-vos amb algú.
Carme, tindràs el número 5.
Pues molt bé.
Ah?
Gràcies.
Que hi hagi sort.
Vinga.
Sí, merci.
Per trucar, gràcies. 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 Molt bé.
Mira, escolta'm, jo...
El CIR no acaba de treure.
Però l'oferta sí. És vàlida, eh? Yes, està en peu. Qui vulgui anar al circ i ens truqui i agafi línia, li regalem per la Face dues entrades.
A veure, si el tercer també vol anar al circ o no vol anar al circ, la tercera trucada. Hola, bon dia, parlem amb...
Bon dia.
A
Montserrat Colomeda.
Montserrat Colomeda. I és de CIR, la Montserrat, o no?
No.
Més aviat, no.
No, si van passar els criatures, però nosaltres no.
Montserrat Colomeda tindrà el número 6.
Me puc apuntar, no?, encara que hagi tret la calçotada.
Sí, sí, sí.
La setmana passada vas treure la calçotada, però participes a la loteria i al circ.
Vale.
No, a la loteria.
A la loteria només ara.
Vale. Gràcies, eh?
Vinga, a tu per trucar. Adéu.
Adéu-siau, adéu.
També una de les habituals que ens truca sempre la Montserrat Colomeda, i que també... anar guanyant alguna vegada la loteria, aquesta vegada li va tocar la calçotada i sap que ja no pot participar més a la calçotada per fer aquesta rotació d'oients. Bé, si et sembla, ho deixem aquí, tu no te'n vagis, perquè t'espera aquí...
Ja convidat, hi ha l'Assumpció aquí fora.
L'Assumpció Vila, que has de parlar del Dia Internacional de la Dona...
De seguida, l'Assumpció, ara en parlant.
Doncs vinga, a veure, no te'n vagis, fem entrar l'Assumpció i en parleu.
Vinga.
Molt bé, doncs... Donats aquests números d'oients que ens han trucat, ja saben que ho poden continuar fent, i si volen al circ, vinga, una trucadeta, 972-77-1000, el Festival del Circ és interessantíssim. Mentrestant, passa tot això, el que farem és escoltar aquesta entrevista, que ja tenim aquí els dos protagonistes, per una banda l'Adel i per l'altra banda l'Assumpció Vila, per parlar d'això, de... el Dia Internacional de la Dona a la Ciència. L'escoltem amb molta atenció, segurament que sí.
Ho esmentàvem ja de bon matí quan hem obert la ràdio, quan hem obert la programació local amb el butlletí de les 10, que avui és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Ho citàvem perquè és una data per reflexionar-hi i que es convoquen des de fa 3 anys, cada 11 de febrer, des que l'Assemblea General de Nacions Unides així en va decretar-ho. Parlem-ne amb una mica més de detall avui a l'apartat d'entrevista, per això tenim amb nosaltres a l'Assumpció Vila. Assumpció, sigues molt benvinguda, com anem?
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Avui a l'Escala, bé com arreu del món, es commemora aquest Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, però a l'Escala no hi ha cap acte convocat avui.
No hi ha cap acte.
I això et dol, me consta.
Em dol, i també per això vull aprofitar per donar-te les gràcies un cop més, Abel, per donar-me veu i per deixar-me insistir en aquest tema, perquè, si no recordo malament, deu ser la tercera vegada que en parlem des de la ràdio. Sí, a mi em dol molt, i per això, si em permets, voldria parlar uns segons de mi mateixa i després espero que entendreu per què. Jo ara porto quasi 2 anys jubilada. He sigut professora d'investigació del CSIC. He sigut directora del Laboratori d'Arqueologia del CSIC de Barcelona. He estat 10 anys membre de la Comissió Dona i Ciència de la Generalitat. Soc sòcia de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya i estic a la Junta. El mes que ve sortirà l'última cosa que he publicat, vull dir, està editada però no presentada, perquè es presentarà al Museu de l'Evolució a Burgos. He publicat un quadern que es titula Sexo y División del Trabajo. Amb tot això vull dir que és un tema que no és que m'hagi agafat una... No és un rampell, sinó que he dedicat molta part de la meva vida professional en aquests dos aspectes, dona i ciència. I per tot això em dol realment molt que l'Escala, i saps perfectament que ho he intentat de diverses maneres, no ha tingut cap mena de ressò aquesta iniciativa que fa 3 anys ja que l'11 de febrer es celebra a tot el món. I em dol perquè hi ha una pàgina d'aquest dia on es promocionen, s'oferten un piló d'activitats, xerrades, conferències, exposicions, un piló d'activitats que es poden demanar des de qualsevol institut, col·legi de tota Espanya. I fins allà on sabem, i m'ho acabes de dir, no es fa res aquí a l'escala. Fins i tot, des d'aquesta associació que t'he dit, de dones investigadores i tecnòlogues a Catalunya, portem ja, aquest és el quart any, i també n'he fet propaganda aquí a l'escala, sense tampoc èxit, és el quart any que convoquem el Premi Treball de Recerca a MITCAT, que és el treball pels finals d'aquests treballs de recerca de batxillerat que es fan, i només hi ha una condició, que el tema sigui algun aspecte de dona i ciència. A més, aquest any, l'any passat, l'Institut d'Estudis Catalans ens va donar un premi, el Premi Creu Casas, que és de la primera senyora farmacèutica botànica que fa formar part de l'Institut, ens va donar un premi per portar unes activitats d'aquest tema als instituts, que es diu Estem amb tu. Estem és un acrònim que vol dir ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtica. Estem amb tu en el sentit de que està dirigit a que les nenes d'aquestes edats de batxillerat, al final, que han de començar a decidir què volen fer de la seva vida, quina mena de treball, de professió volen fer, que coneguin les possibilitats, que no tenen cap impediment pel fet de ser nenes per fer qualsevol tema que vulguin, fins i tot aquests que se'n diuen professions o feines de nens, és a dir, això que entenem per ciències. Llavors, en aquest premi que ens van donar, nosaltres ofertem, ara no recordo bé si són unes 20, entre cometes, places, a noies que estiguin fent el màster, el doctorat, o just acabin de fer el doctorat, perquè vagin, en diem ambaixadores, perquè vagin als instituts i col·legis que vulguin, que ho demanin, i elles expliquen, dones que hagin fet doctorat o màster en ciències. I llavors elles en aquests col·legis o instituts expliquen el tema que fan, el per què l'han triat, i això és molt interessant perquè primer que elles aprenen doncs, a explicar des del punt de vista de dones el treball que han triat, però també perquè les nenes dels instituts coneguin les joves que han triat aquests temes i que ho poden fer i que tinguin uns referents. Perquè, permetem que ja acabaré, però el premi aquest de batxillerat de l'any passat, el treball de recerca que vam donar, el tercer, ho vam donar a una noia que va fer un treball sobre història de les matemàtiques, si vols. Posava el paper de les dones en la història de les matemàtiques. Un treball, vaja, que va mereixer el premi per unanimitat de les que ho vàrem jutjar, i només ho vull dir perquè ho va titular així, no puc ser allò que no veig. Llavors, és evident que necessiten referents, veure-ho, i no només de persones com jo, de dones que hem acabat la vida professional, almenys oficialment, sinó de dones joves que ho expliquen, i tenen possibilitats de tenir tot això a qualsevol institut, des de l'associació, des d'aquesta Dia de la Nena a la Ciència. Hi ha un piló de possibilitats. No volem donar més feina a les professores o als professors. Se'ls ofereix tot això, i per això encara sap més greu. Aquesta nena que va fer això de matemàtiques deia que ens sembli important o no, la vida no pot ser sense matemàtiques. I la primera pàgina posava, per exemple, comptar els dits com si fossin anys, restar per saber quants dies queden pels Reis Mags, revisar les espelmes del pastís d'aniversari, calcular el canvi que torna al botiguer, trossejar un entrepà entre els amics. Bé, fa tota una pàgina així
d'exemples d'aplicacions matemàtiques
a la vida quotidiana, al dia a dia d'una nena, en aquest cas. Sí. I ens va semblar, bé, era una manera molt, molt gràfica, molt ben escrita, més, i molt ben documentada, doncs de dir, les matemàtiques són importants, ella vol estar fent ara, vaja, ha començat ja per fer matemàtiques, i llavors dius, és que clar, a lo millor moltes nenes del món estaran fent, dedicant la seva vida a professions o treballs que a lo millor no els emplenen del tot, no és el que voldrien fer, però el context i tot els ha portat de que, doncs mira, una nena, doncs...
Assumpció, si fem aquesta reflexió a dia d'avui, a 2019, a 11 de febrer de 2019, és perquè encara hi ha molta diferència, perquè no es viu naturalment les professions de la ciència, les enginyeries, les matemàtiques, la física, la química, etc. Creus que encara hi ha molt de prejudici? Encara són professions o carreres de nois, d'homes?
Jo penso que sí, molta, i recordo també l'any passat, crec que aquí, en el Dia de la Dona, que vàrem estar parlant, o una altra tarda que vam parlar també, hi ha molt aquesta, te diuen, no, això ja no passa, i després preguntaven...
Som al segle XXI, això, ara avui en dia no.
I no és cert, preguntaven, no me'n recordo, des d'un altre poble d'aquí de la comarca, preguntaven a nens d'institut, i comentaven això, de que, bueno, a la seva classe de, no me'n recordo, matemàtiques o de física, eren tots nens, només hi havia dues nenes, però clar, deien, però clar, és normal, no?
Perquè... És que la matemàtica sempre ha estat així, això ha passat sempre.
Exacte, tot aquest tema és que se'n diuen de ciències, i un altre, el tema de la recerca, són totalment ignorats o obviats, sobretot pel que fa a nenes, a noies, que s'han de decidir quan acaben el batxillerat què volen fer, què trien. I sí, continua sent molt important que, com a mínim, coneguin, que tinguin informació, després que triïn, però és que ara no poden triar, en realitat, no trien.
A l'Escala hi ha un institut, hi ha l'Institut del Padró, on es preparen alumnes que molts d'ells aniran a fer estudis universitaris quan acabin aquesta etapa de la seva vida. Hi ha 2 anys dedicats al batxillerat, que és la preparació ja per a l'accés a la universitat. I en tot cas, trenquem una llança perquè algun dia l'Institut del Padró s'hi fixi, doncs, en aquest dia i faci alguna cosa, potser?
Voldria que fos així. Em sembla més que en la pàgina que has citat, que hi ha una pàgina sobre l'11 de febrer, em sembla que potser, no sé, posen en realitat que l'11 de febrer és el Dia Internacional de la Dona i el Nen a la Ciència, però donen com la setmana perquè es puguin fer un piló d'activitats en aquest sentit. No, vull dir que encara tindrien
Mira,
temps.
Avui som dilluns,
tenen tota divendres, la setmana.
Encara entraria dins el sac,
diguéssim,
no?
Només que suposo que, clar, tenen el seu horari i les seves feines. Sí, és només recordar-ho i que ho tinguin en compte, que igualment que hi ha el Dia de la Música, el Dia de la Ràdio, per cert, penso que
demà.
És un... Exacte, que em sembla molt bé que se celebri, també té una part científica.
Ja ho crec.
Doncs que aquest aspecte no es deixi de cantó, no s'obviï, i sobretot que tinguin la mateixa informació nens i nenes i que sàpiguen que poden triar i que poden ser el que vulguin, tant les nenes com els nens.
Avui, Assumpció, l'Institut no es fa res en aquest sentit, que sapiguem.
Que sapiguem.
L'Ajuntament no ha organitzat cap acte que sapiguem, i crec que ho sabríem, però sí que ha convocat per dimecres, aquest dimecres a la tarda a les 6 al local de Càritas, que es diu Banc de Temps per a Dones. En què consistirà això, Assumpció? El temps de dones amb l'objectiu d'organitzar un banc de temps per a dones.
Ara m'has canviat de tema.
Ho he fet un salt, però entre dins...
un salt tiró. Sí, no.
Aquest cas no és dones i ciència, però aviam, parlem de dones igualment.
Sí. Em diem temps de dones... T'explicaré també per què. De la mateixa manera que és la tercera vegada que parlem del tema dones i ciència, també he intentat diverses vegades, a nivell personal, això és veritat, parlar amb l'Ajuntament, parlar amb diverses persones de l'Ajuntament, insistint o preguntant o volent saber per què a l'Escala, que se'ns diu que hi ha 10.000 persones empadronades o més, és a dir, quasi una ciutat, no hi ha una política de dones. És a dir, no només un punt d'informació que seria el mínim i bàsic, un punt d'informació sobre un piló de temes que afecten directament i quasi només a les dones, sinó una política, amb la paraula potser més de moda, transversal. Jo penso que tota la política d'un ajuntament ha de tenir en compte que el poble són homes i dones i que la història ens ha fet que tinguéssim horaris, maneres de moure'ns per les ciutats o pels pobles, temes importants o no, que són diferents. I que, com a mínim, si parlem de que estem d'acord amb la igualtat entre homes i dones, això s'ha de veure, amb veure els actes que es fan, amb veure si què cobren uns i què cobren els altres, quina mena d'empreses hi ha i si la igualtat es té en compte, quins horaris fan homes i dones. Hi ha un piló, un piló de coses que no, ara no, no puc dir una llista, però em sembla que tothom que faci política des de les institucions haurien de tenir-ho present i, per tant, haurien de tenir en compte que homes i dones no necessàriament fan les mateixes coses de la mateixa manera i encara que diguem oficialment que estem a favor de la igualtat, això s'ha de mostrar. I en un poble com l'Escala que no tingui una política de dones em semblava increïble. Després, com que no ens feien cas des de l'Ajuntament, doncs vàrem pensar d'organitzar-ho des de fora. I va sortir la idea, no meva, sinó d'una dona italiana, que és la meva parella lingüística, de per què no fèiem un banc de temps per a dones. I em va semblar realment una bona iniciativa per començar a conèixer-nos, a fer xarxa de dones a l'Escala, veure quins horaris fan, en què treballen, què els interessen, què realment poden oferir unes a les altres, com podem intercanviar més enllà de coses, podem intercanviar activitats o interessos, i a partir d'aquí potser poder anar proposant una política de dones a l'Ajuntament.
Tant de bo tingui futur aquesta política i aquestes iniciatives com aquest banc de temps per a dones. Avui n'hem fet un tastet aquí al magazín de Ràdio L'Escala. Assumpció Vila, gràcies.
Moltes
una vegada
gràcies
més
a tu, sí.
Per la teva accessibilitat i per acostar-nos temes com aquests. Fins a la propera.
Moltes gràcies, Abel. Fins a la propera.
El més calent a l'Aigüera.
I després de l'entrevista d'avui, parlant del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, amb Assumpció Vila, és el moment que hi posem música i quan tornem irem a la consulta del doctor Productes. Ara, crida amb mi, sense sal.
La teva vida t'ha de portar lluny d'aquí, ens vestim de llunes, volem trobar el camí, t'entra banques, prop d'aixeques més amunt, pensa menys el que pensem, gat de lliure, tria tu. Tornàvem en diumenges els dies normals i amb petons despertàvem sense haver-nos de llevar, cantant els dos al cotxe, escapant-nos de l'angoixa, fent ganyades, no parar mai de fer broma. Pensa tot més d'un sol cop, si vols escollir de tot, no et deixis enganyar, pel que passa al teu voltant, desperta l'animal, camina sobre el pan, obre els ulls, canta fort, que l'amor no altre cop, que la terra que fa trapa sigui adob per fer-nos els diners de les ulls, la idea net que porta lluny, la sort està viu, no cal que sigui estiu, corda t'aquí fort, obre els ulls i queda viu. Na, 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 quina calor, quina calor, em dirà, em dirà. Vull callar-me amb xupagar la teva panxa, cuinem aventures, saltarem entre les dunes, portarem mentides esborrades pel camí, jo em sento com un arbre amb ocells a dins el pit, sabem que torno a riure, treu el tigre, els estels i melodies amb flors de tots els dies, adormint-me recordant la geografia del teu cos, aquella línia que m'has dit que et resseguia. Penso tot més d'un sol cop, si vols escurar el teu cor, no et deixis enganyar, pel que passa al teu voltant, desperta l'animal, camina sobre el pan, obre els ulls, canta fort, amb l'amor no de cop, que la terra que ens atrapa sigui adob per fer-nos els diners dels ulls, l'aire net que porta lluny, la sort està viu, no cal que sigui estiu, corda t'aquí fort, obre els ulls i queda viu.
I ara sí, és aquell moment que anem a la consulta. Cada dilluns anem a la consulta del nostre doctor, però és el doctor Productes, Jordi Jaques. Ha arribat al programa número 100. El doctor Productes convida avui a l'arqueòleg Quim Tremoleda del Mac Empúries per parlar del gàrum, una salsa feta de vísceres fermentades de peix que era considerada pels habitants de l'antiga Roma com un aliment afrodisíac, només consumit per als alts estrats socials. Doncs bé, Jordi Jaques, juntament amb l'Abel Font i avui amb en Quim Tremoleda, ens parlen en aquest programa número 100 del gàrum.
Continguts en xarxa.
Una setmana més i som a les portes de la consulta gastronòmica del doctor Productes. I compte, pareu atenció perquè avui és el programa número 100. Un número rodó que ens convida a reflexionar i que ens convida a pensar que això que estem fent no és pas cosa de fa 4 dies, com tampoc és cosa de fa 4 dies que l'home es posa a la cuina i que elabora plats ben condimentats o plats en què fa evolucionar el gust d'un producte o d'un altre i que aplica unes tècniques que sovint no són tan innovadores com a vegades ens volen vendre. Com que habitualment en aquest programa també li solo preguntar a en Jordi des de quan es fa això, des de quan es fa allò, què hi diu la història al respecte, doncs avui la història tindrà bona part de protagonisme en aquesta consulta. Jaques, Jordi Jaques, molt benvingut una setmana més a la ràdio. Avui sóc jo que et convido a entrar a la ràdio.
Doncs moltes gràcies i bueno, content no, d'haver arribat al 100, una mica el que deies al principi, semblava que això era una cosa de 4 dies i ara ja ens en comencem a donar compte que ja portem un rato, que té bastant de recorregut.
Ja ho crec que sí. El gàrum, diuen, el gàrum és una salsa feta de vísceres fermentades de peix que era considerada pels habitants de l'antiga Roma fins i tot com un aliment afrodisíac, només consumit per alts estrats socials. Els romans van emprar el gàrum de manera semblant a com avui en dia, per exemple, utilitzem o utilitzen les cuines asiàtiques allò que en diuen la salsa de soia. En lloc d'abocar uns grans de sal sobre el menjar, s'ajudaven del gàrum per a donar gust salat als aliments. El gàrum, un dels protagonistes d'avui?
Completament. El gàrum, un dels protagonistes d'avui, i el gàrum crec que és un dels protagonistes absolutament de la gastronomia. És un dels, d'alguna manera deies que el gàrum com per posar sal en els productes, per tant començaven a salsar, a utilitzar aquesta manera ja de començar a alterar el sabor de les coses de forma natural, per tant estaven fent gastronomia. Sí que la salsa de soja és una molt bona manera per entendre en l'actualitat que és el que seria el gàrum, però encara també ens trobem amb una salsa que encara ho explica millor, que és la salsa Perrins. Aquest condiment que utilitzem moltes vegades, o la majoria de les vegades, perdó, per fer un estic tartar, i d'alguna manera ho associem sempre a la carn, si llegim el que posa els ingredients del gàrum, és en base d'anxova, és en base de peix. No? Doncs d'alguna manera ja ens està ensenyant molt clarament que els peixos salats, confitats, són potenciadors de sabor, i això és molt interessant. I aquí, sobretot el món aquest del gàrum i les colatures, no? I qui millor que explicar-nos-ho, jo us puc explicar les seves aplicacions a la cuina, però qui millor que posar-nos a puesto claríssimament com el convidat que tenim avui.
Avui tenim a nosaltres amb en Quim Tremoleda, ell és arqueòleg del Conjunt Monumental d'Empúries, del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. Quim, molt benvingut a aquesta consulta.
Moltes gràcies.
Sovint amb en Jordi, ho deia a l'entrada, ens hi apareixen elements històrics. Des de quan es fa això, des de quan es feia allò, a l'antiga Roma ja es cuinava d'aquesta manera.
I d'on prové, allò que tots, que cada país s'ho fa seu, no?, d'alguna manera, i com amb altres casos, doncs probablement es tindria molt clar. Jo crec que la cuina sempre queda allà una mica a l'aire, no?, perquè no, bueno, és més difícil trobar el detall històric de realment la procedència o del territori o de l'època, no?
Com a mínim, si agaféssim el fil del garum, com a mínim, en 2.000 anys d'història té aquesta tècnica.
Més. És a dir, els divulgadors i els que coneixem són els romans, però ja té origen grec i cartaginès. És a dir, els cartaginesos, com a bons navegants del Mediterrani que eren, ja van divulgar el garum, i de fet el nom llatí de garum ja ve de garon, que és una... és un mot grec que vol dir peix. Per tant, hem de remuntar com a mínim 2.500 o més anys.
I a Empúries n'hi ha una bona mostra. A Empúries hi ha restes d'antigues fàbriques de garum. Quina importància tenia a Empúries, a l'Empúries grega ja, aquesta fàbrica de garum o aquest producte?
Aquesta factoria, que és una indústria urbana a Empúries, es fa a la part grega, tot i que ja és d'època romana, però és una indústria que havia de ser prou potent. Només per mostra diré que la capacitat dels dipòsits que es preparava aquest garum a Empúries és de 35 metres cúbics en total. Això vol dir una quantitat ingent.
Metres cúbics de garum és
moltíssim. És moltíssim, perquè al final el garum essentium, no?
Correcte.
Era una essència molt sutil que es ficava per condimentar amb una dosis molt petita.
Era aquest destil·lat, precisament, de tota aquesta maceració de peix, d'entranyes de peix. És a dir, el que es fa a Empúries, i totes aquestes factories, que n'hi ha moltíssimes, sobretot a la zona de Cadis, a la zona de l'Estret, de Gibraltar i tal, era macerar tota una sèrie d'entranyes de peix gran, tipus bonito, tonyina, i barrejar-hi peix petit, és a dir, tipus doncs, anxova, roger, sardina, brat, i tot això fer una massa que fermentava, i una de les coses que té és la conservació, tema de conservació de llarga durada, que és la sal. Tot això macerat amb salmorra, amb l'aigua saturada de sal, i això ja permetia la conservació. És a dir, el gran conservant és la sal, el fred en aquest moment encara no, i això crea una massa de peix putrefacte, diguem-ho així, que es destilava, i d'aquí ve aquest garum, que no és l'únic producte, d'aquí hi ha tots una sèrie de derivats que després podem parlar.
Perdoneu-me un incís, des de l'actualitat i des de simple observador radiofònic, tancat aquí a l'estudi, que li diguem doctor productes, això, una factoria d'aquestes característiques devia despendre una flaire importantíssima i en ple nucli urbà, al mig de la vila, com ho permetia això l'alcalde?
Bé, l'alcalde estava una mica de baixa, perquè en aquest moment el municipi la cosa estava en recessió, a Empúries, i el que fan és aprofitar un espai que sovint queda abandonat i el remodelen per fer indústria d'aquestes. Efectivament, hi havia unes normatives municipals que això feien que tot aquest tema d'indústries contaminants, forns, fundicions, salons, es fes fora del municipi.
Estava regulat, certament, sí.
Sí, normalment hi havia regulacions, que s'han trobat en alguns casos, altres no, però sabem que hi havia una mena de normativa, però en aquest cas, que és un tema de recessió del nucli urbà i permeten fer-ho dins perquè ja hi ha donats. Estem en una Empúries en crisi, però evidentment activa, és a dir, se'n van les oligarquies que tenen diners a buscar llocs amb més expectativa, però la gent que fa el dia a dia continua en Empúries, evidentment, i un d'ells era el que feia garum.
Era un producte de senyors, el garum, o era un producte de consum generalitzat, i hi havia diferents tipus?
Sí, depèn, hi havia diferents tipus. És a dir, el garum que dèiem ara era un producte de certa qualitat, però encara era més qualitat el que deien ells el salsamento o el liquamen, que era el peix filetejat i conservat amb sal. Aquest ja tenia una qualitat, i després hi havia encara unes coses com a subproductes, que per exemple la múria, que seria aquell greix que queda a sobre quan es diposita, el garum, i finalment l'àleg, que era ja el residu, i això era per classes baixes. És a dir,
era el garum per la gent més pobra, no?
Correcte, s'aprofitava tot.
Vist des d'avui, com ha evolucionat el garum? Què és el garum avui en dia? Quines semblances o diferències respecte al que sabem del garum de l'antiguitat ja?
Bé, de fet, el garum actual, aquí ens trobaríem, quan ens anem a un restaurant i ens trobem una pasta negra i et diuen, això és una torradeta amb garum, no té absolutament res a veure amb el que era el garum. D'alguna manera, poder sí que tindria a veure amb aquesta pasta, no?, que utilitzaven altres classes, però això seria el més similar a el que és una tapenade. Les tapenades provençals, que sí que ja es feien, que s'hi afegia oliva negra, s'hi afegien tàperes, s'hi afegien cogombrets, no? Tenien aquest oli, fins i tot algun retall d'anxova, doncs creaven aquesta pasta, que d'alguna manera sí que podia recordar el garum, però és més una salsa amb base de garum. En l'actualitat, i ara, a més, ja hi ha aquí a l'Escala, hi ha un parell d'empreses que ho fan aquestes colatures, que cada vegada que vulguem buscar un paral·lelisme amb la cuina oriental, la trobaríem més amb els caldos d'axis, no? Aquests caldos fets en base de peixos secs, que no en si de la soja. La soja té més aquest element del punt de sal, però realment el que s'assemblaria a una colatura, que són aquests potenciadors de sabor, que ens donen moltíssim joc a l'hora d'amanir molts productes, macerar, bueno, fins i tot voler trencar les fibres, per exemple, amb un pollastre, el tens macerat amb una colatura, doncs l'entendreixes moltíssim. No? Aquesta seria una mica el més similar a l'actualitat.
Mm-hmm. Avui en dia continua havent-hi garum amb aquesta evolució històrica, evidentment, i avui en dia se'n fan filigranes. Jordi, què ens has preparat avui?
Bé, avui us vull fer un plat. A casa tenim diversos plats que tenen molt a veure amb Empúries, i ens agrada molt fer aquest barreig. Fem un ostre amb aquesta colatura i un puré d'oliva negra que ens agrada molt. Però finalment us faré un foie, entenguent també Empúries com aquell lloc allà on es creen, es fan els primers, s'engreixen els primers, les primeres oques en aquell moment. I barrejarem una miqueta de grum, i barrejarem una vinagreta d'algues, i farem un puré d'oliva negra. Bàsicament el que farem serà, obrirem el foie, el desnervarem. Recordes que parlàvem fa un parell de setmanes de com fer les terrines de foie, que no és tan complicat, que no és un producte que li hem de tenir tanta por, i bàsicament el que fem és obrir-lo i treure-li aquest nervi que tenim central. Per altra banda, farem aquesta pasta de garum, aquesta tapenade, que diguem que és més, d'alguna manera, més provençal, ficant una miqueta d'oliva negra, quatre tàperes, cogombrets, anxova. Tot això ho triturarem ben triturat amb una miqueta, amb un puntet d'oli. Podem ficar alguna espècie que ens donarà pues, una potència de sabor molt xulo. I bàsicament el que farem serà aquest foie que hem obert, que hem desnervat, empastifar-lo amb aquesta pasta, tornar-lo a remuntar, tornar-la a donar-li forma, vale? El filmarem, aquest, recordeu, el ficàvem en un paper de film ben enrotllat moltes vegades, i ficarem paper de plata també molt enrotllat moltes vegades, i el posarem en un bany-maria. Li donarem una cocció d'uns aproximadament uns 15 minutets a no més de 120-140 graus, i tindrem aquesta terrina ja feta. D'alguna manera, un cop està feta, la deixem refredar, i ens quedarà una massa ben uniforme, que serà tot aquest foie. Per altra banda, farem una vinagreta d'algues. Jo, d'alguna manera, a Empúries també li dono... per mi, el tema de les algues és important, no? M'estic imaginant... M'ho faig molt jo, això, M'estic imaginant aquests navegants foseus que arriben en allà i troben una gran extensió d'alguer, per tant hi troben pesca, per tant hi troben... bueno, una manera de fer comerç, no? Més enllà de que després els era un punt estratègic, però aquestes algues d'alguna manera formen, no?, de que es creés en allà una civilització tan important, i és una combinació que li queda molt bé. Aquest punt de les algues també recorda d'alguna manera a les colatures, a aquests caldos d'axi que comentava, no?
Aquest punt marí,
aquest potenciador de sabor. I bàsicament el que farem serà, un cop hem tallat aquest foie, ja el posarem al plat amb una torradeta i farem una vinagreta d'algues. Avui dia ens venen algues bones i fetes, Barregem una miqueta de guacame, una miqueta de fulla d'enciam d'alga, una miqueta d'alga nori, també el mateix triturat amb una miqueta d'oli, i tens una vinagreta d'algues a la mar de xula. Fiques uns puntets per allà, i llavors agafes unes olives negres i en fas una confitura d'oliva negra. Puré d'oliva negra amb una miqueta de sucre, ho deixes confitar una miqueta i ho deixes refredar. Això ens donarà aquest punt dolç, aquest contrapunt que també li va molt bé de l'oliva negra a l'alga. Vale? Tindrem un foie una miqueta diferent, espaciat i molt potent de sabor.
Déu-n'hi-do. Quim, què?
Home, a mi
com queda la boca?
És molt apropiat aquest tema del foie, perquè és el foie ja es feia d'època antiga. Hi ha una anècdota que ara comentarem, que aquest epici famós de les receptes, que de fet és un llibre de gourmet més que de receptes, perquè si fixes no hi ha mai la dosificació. Són tots els productes que hi havia, però no és una recepta que la puguis fer amb dosificat. Doncs aquest senyor era tan gourmet que havia fet com una mena d'indústria de foie, d'engreixament d'oques amb figues, i com
que era l'única manera que tenien en aquell
moment. Correcte, exacte, era per això. I llavors era un senyor que es va fondre la seva fortuna per una qüestió de menjar i de viure bé, i que com que això es va arruïnar, es va acabar suïcidant per no poder mantenir el nivell de vida. Això sí que és ser conseqüent.
Això perquè vegis el bo que devia ser aquell fetge d'oca.
Segur, segur.
Ja ho crec que sí. Avui ha estat un plaer, per si no ho és cada setmana, avui encara més amb el nostre doctor gastronòmic, el doctor producte Jordi Jaques, xef i propietari de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala, i com a convidat especial l'arqueòleg Quim Tremoleda del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. A tots dos, moltes gràcies. Fins una altra.
Fins una altra.
Un plaer, com ho veu.
I amb el doctor Productes, avui parlant del Garum amb...